ICAT, la ràdio inquieta. L'irradiador, amb David Guzmán.
Bla, 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 així diu la cançó, com si fos un mantra, i entre bla, 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 arrenquem aquí la segona edició d'aquest irradiador, on cada dimarts barregem, des de la nova ICAT, música i lletra, literatura i cançó. I avui comencem recordant un fan de les barreges, dels bla, 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 un mag, en realitat també de la narrativa fantàstica i de la llengua com a laberint, perquè avui fa 32 anys que ens va deixar Italo Calvino, l'escriptor rampant, el pare, entre molts d'altres, de Marco Baldo i del Cavaller Inexistent i de Si una nit d'hivern un viatger. I també el lletrista d'algunes cançons compromeses, perquè efectivament Calvino té un passat a la resistència. I això és el que fa en aquest tema de 1961, Oltre il ponte, abocar la militància amb la veu de Moni Ovadia i la música dels Modena City Ramblers.
O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci le armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo vent'anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A vent'anni la vita è oltre il ponte, oltre il ponte l'amore. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovraumano, corri a passi, dai balza avanti, ogni passo che fai non è vano.
Credevamo a portata di mano, dietro il tronco il cespuglio e il canneto, l'avvenire di un mondo più umano è più giusto, più libero e lieto. Oramai tutti hanno famiglia, hanno figli che non sanno la storia di ieri. Son solo e passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, rivivessero in quel che tu speri, o ragazze color dell'aurora.
Avevamo vent'anni o per ponte, oltre il ponte
avevamo nel cuore. A vent'anni la vita è oltre il
des d'aquest pont on Calvino hi divisava l'altra riba, comencem l'Irradiador, ara sí, ben acompanyats per un trio que avui no van de ponts, sinó de trens. El tren de la bruja, un disc doble, 20 cançons i una narració, és el nou projecte d'un dels grans referents mod des dels 80, més de 30 anys de carrera, els Brighton 64, d'Albert i el Ricky Gil. Avui em dedica molt ben acompanyats a l'escriptor Carlos Zanón. Què tal, com esteu?
Molt bé.
Molt bé, encantats.
Benvinguts a l'Irradiador, un plaer tenir-vos aquí amb un disc, això que deia, doble, que no sé si respon aquesta, a vegades amb música parlem i és gaire d'un lloc comú, d'un disc conceptual, però jo crec que en aquest cas es mereix l'adjectiu, si més no, explicar una mica de què va tot plegat, no?
A veure, és no sé si conceptual, però sí que és, segueix el fil d'una narració que ha escrit el Carlos per nosaltres i a partir d'aquí hem escrit les lletres de les cançons, és a dir, que explica una història amb uns personatges, un protagonista, a la gent que l'envolta i cançó a cançó va seguint l'evolució d'aquest moment del personatge principal.
Tren de la bruixa, Carlos, que gairebé és un terror infantil, no? I a vegades créixer també té un punt de terror.
Sí, bueno, el que volíem és jugar la idea aquesta de la bogeria. El protagonista, el Ray, de la història del disc, és un tio que ha estat músic i ha tingut un èxit. I aquesta sensació de que vas amb, quan estàs en l'èxit amb un tren i que en qualsevol moment et pots donar la gran hòstia, diguem, i que no mai arriba, sempre creus que sobreviuràs, doncs una mica jugar amb aquesta idea, no? I sobretot també els records d'infància que tenim tots, no? D'aquest tren de la bruja.
D'aquesta senyora o senyor, no hem disfressats, sí. Fotent-te pals amb una escombra, que suposo, Albert, que tu també vas patir, diguem.
Sí, una de les coses que són bastant curioses d'aquest disc, un cop ha començat a sentir-se, sobretot a nivell particular, o sigui, fins ahir, bueno, fins fa una setmana, 10 dies, no es podia escoltar i només teníem el disc nosaltres. Mm-hmm. I curiosament, doncs, tot aquest imaginari que també surt a la portada en forma de dibuixos i tal,
una portada, doncs, fantàstica, Adrià Marquès, no? Sí, aquest disseny
el Marquès, doncs fa que hi hagi una connexió directa amb nens petits, no? Vull dir, jo l'entenc, però el Riqui Cantedós i l'Eric, que és la bateria, també.
Sí, els nens estan entusiasmats amb les lletres de les cançons i les estan cantant. És una cosa, per nosaltres és una novetat també, i veure que estem fent servir un llenguatge explicant una història adulta però que pot transcendir a les generacions. Això és molt maco.
Amb un fragment del Carlos, jo no sé si és gaire infantil, diu: el tren de la bruja no tiene gobierno, va hacia el abismo, alas de cera, alcohol, música, entusiasmo, polvo blanco, y cuando casi notas el impacto, el tren de la bruja gira a un lado y sigue el viaje en círculo alrededor de tu sueño. No quieres, no te pareces a nadie, que nada sea nunca aburrido, gris, mezquino o triste. No sé els teus fills com ho paeixen, això. Deu ser complicat.
No, com que encara no saben llegir, no han llegit, només han escoltat alguns versos i sí. Els hi han quedat.
Bueno, és interessant. Interpreten que aniran a Port Aventura cada setmana, sí. És subtema.
Com és aquest diàleg entre un relat, com inspira les cançons? Com heu treballat aquesta interlocució entre literatura, entre el conte, i entre la història, vaja, i la música?
A veure, em va partir, diguem, de la necessitat que té un creador, en aquest cas en el nostre grup, de tenir una continuïtat. I bé, el que no volíem era tornar a fer una col·lecció de 10-12 temes, i la idea original era partir d'alguna cosa que ens motivés. I llavors, el fet d'haver treballat amb el Carlos, amb el disc anterior, que va participar en una lletra d'una cançó, que un dia no ens coneixíem, de fet, vam tenir una col·laboració molt ràpida i molt fluida, ens vam conèixer en persona i també jo crec que va haver doncs, una bona sintonia, i a partir d'aquí, quan es va pensar en fer una nova cosa, doncs vam pensar en els nostres referents, que bàsicament són doncs, bueno, la música anglesa, sobretot els Who, aquells discos emblemàtics que eren discos conceptuals que explicaven una història. Vam dir, escolta, hem col·laborat amb un escriptor que, a més, li seguim la pista, que ens agrada i tal i qual, per què no partim d'una narració seva? I bueno, va començar un debat sobre si tots els textos havien de ser del Carlos o no.
Sí, en principi van començar a treballar junts. De fet, el relat no estava fet. Es va fer expressament pel disc, i es van barallant diferents opcions. Al principi volíem fer una història negra, però el que jo crec que també era interessant era que el Brighton sempre ha estat un grup que han buscat coses noves, és a dir, que no s'han enquistat una miqueta en la imatge que els altres podien tenir del grup, i aleshores volíem fer una cosa de la nostra edat, una cosa adulta, amb problemes com la paternitat, com assumeixes la vida civil, com una miqueta amb això, i però amb l'empenta d'una banda de gairebé de so adolescent. I van començar a treballar així, és a dir, intercanviant idees, qualsevol cosa. Ells ho tenien molt clar, que jo al principi quan un disc així tantes cançons era com una mica complicat, però va ser relativament senzill.
Mm-hmm. Dius en una de les cançons, vaja, una de les tres, no?, que has escrit expressament pel disc, diu, deberíamos haber dejado que Garfio matara Peter Pan, lligant amb aquesta idea. No sé si té a veure amb això que deies ara, de matar l'adolescent, aquesta imatge clàssica que tenim del peterpanisme.
Totalment. Jo crec que el romanticisme i el peterpanisme és terrible. O sigui, haver tios de 70 anys comportant-se com si tinguessin 10, no sé fins a quin punt és això. Vull dir, la vida és madurar i triar, i el relat i el disc parla d'això, d'assumir la responsabilitat, d'assumir les teves decisions, i això és madurar, quedar-te sempre amb el que feies, el que t'agradava quan tenies 20 anys, jo crec que és un error, no? I també crec que és un rotllo molt Brighton. Brighton no són una banda nostàlgica.
Dèieu fa Brighton dos anys, el 2015, quan va publicar Modernista, dèieu que era sorprenent, no?, que encara se us animi a fer discos, i vaja, no us hi heu posat per poc, ara 20 temes, no?, de totes les metamorfosis i fins i tot noms i canvis i vides que heu tingut com a músics i com a grup, diríeu que esteu en un moment, no sé si més fèrtil, o que volíeu arribar, diguem-ne, ara som allò que volíem ser?
És difícil, però perquè, com bé dius, Brighton va ser el nostre primer projecte, vam començar molt joves i després vam fer altres coses amb les quals també ens sentim molt, molt contents d'haver participat. Però és curiós que ara ens arribi aquest disc doble amb tot el material absolutament composat nou per aquest moment, amb una banda que funciona molt bé en directe, amb bona relació entre nosaltres, que ens arribi en aquest punt de maduresa, i que, curiosament, el grup que estem defensant sigui un altre cop Brighton 64, des de fa 5 anys, no?, que vam tornar. I penso que és maco, també pels nostres seguidors, que la gent que ha seguit les nostres diferents etapes, és maco aquest, no diré final, perquè estem en actiu i amb ganes de seguir endavant, però que tot hagi tornat a l'origen, però no a fent les cançons de fa tants anys, que també les fem en directe, sinó creant, sense parar de crear i sense parar d'ampliar el repertori.
Doncs aquests seguidors que ara apel·laves, anem també a convidar-los a seguir sentint aquest disc, El tren de la bruja. Concretament anem a la cara B, amb Vent que bufa al meu favor.
El dia ha començat amb un objectiu: recuperar tot allò que em faci sentir viu. El somriure de les noies que passegen pel carrer, el dringar de les ampolles que he begut i que veuré. És hora de llevar-se, s'ha quedat dormint, de treure la guitarra de sota el llit, de caronar les cordes amb les puntes dels meus dits, picar contra la fusta com si fos un nen petit. No hi ha espai, no hi ha temps, no hi ha res que ens faci contents. No hi ha amics, no hi ha amor, només el que se'm dóna el meu cor. I és el vent que bufa el meu favor. Després de molta estona m'he quedat en blanc. El timbre del telèfon que seguia sonant. I la vella melodia d'un projecte de cançó. I tot el que faria perquè el món fos un lloc millor. No hi ha espai, no hi ha temps, no hi ha res que ens faci contents. No hi ha amics, no hi ha amor, només el que sento en el meu cor. I és el rei.
Seguim. No hi ha espai, no hi ha temps, no hi ha res que ens faci contents. Com hem de llegir això? Amb inconformisme, escepticisme, amb capisme?
Sí, a veure, aquesta cançó és el moment que el protagonista, el Rai, perquè ell ha deixat la música uns anys enrere i està amb una feina que no li agrada i està com molt frustrat, tampoc té bona relació amb la seva família. I llavors decideix agafar per fi la guitarra que té sota el llit i començar a tocar una altra vegada. Llavors, tot això acaba reunint a la banda i en un concert final, que és el final del disc. Però aquesta cançó és aquest moment d'eufòria, de dir, ostres, se'ns acaba el temps i hem de fer realment el que ens agrada a la vida, no deixar-nos endur per la rutina i per la mediocritat.
I seguiu, seguiu la pista del protagonista. Jo crec que seguiu el consell, si més no, de fer una mica el que us sortia de dins, no? Perquè hi ha aquesta sensació, quan us presentava, deia que és una etiqueta que us ha acompanyat sempre, no? Un referent, la moguda Mod i tot plegat, i en Mod em lliga el disc al modernista, no? Clar, el modernisme és un concepte, jo diria que dels més flexibles, no només en música, sinó en art i en disseny. Com us agrada que lligui amb el que feu?
A veure, Barcelona és una de les ciutats modernistes del món i estem molt contents de també estar en un moviment que no té res a veure amb el modernisme que coneixem de Gaudí, etcètera, etcètera, però que s'anomena igual, no? I és una feliç coincidència que hem utilitzat amb l'anterior disc i que és xulo, no? Hi ha una terminologia en la gent que es mou en aquest àmbit, que és el modernisme aborigen, que vol dir el modernisme fet per nosaltres i no el que ens ve dels països anglosaxons, no? Però, bueno, la història del disc, el tren de la bruja, no és la nostra història, perquè nosaltres no hem deixat mai de tocar. En canvi, el protagonista sí que abandona la música i una mica aquesta tornada és una tornada desesperada a tornar a viure, a respirar, a ser lliure, etc, que nosaltres, per fortuna, mai no hem deixat de fer-ho. Nosaltres hem seguit fent el mateix des que teníem 16 anys, i sempre tocant, potser amb diferents noms, però sempre en actiu. O sigui, hi ha uns certs paral·lelismes, però no és la història dels Brighton, no? És la història d'un altre grup.
No és autobiogràfic, és aquella pregunta que fa tanta ràbia quan ets escriptor i et diu, això és autobiogràfic? Sí. Què té a veure?
Bueno, hi ha moltes teories. Jo crec que tot és autobiogràfic, però no d'una manera evident, que tu acabes fent cançons o escrivint dels teus fantasmes, el que passa que els amagues o no, o ni te n'adones, no, que estàs fent això. I és així, el que passa que evidentment la història del Ray i el seu grup, que es diu Capitán Garfio, no és la història dels Brighton, però sí que tenia que haver elements que ells se sentissin còmodes perquè anaven a defensar els udis, i les lletres que són de l'Albert, jo he fet tres, però la majoria són de l'Albert i del Ricky, ells també s'havien d'implicar i posar coses seves, perquè si no, una lletra o una cançó sents que no se la creuen qui està cantant-la.
Abans citau aquesta primera col·laboració, la manera com us vau trobar i com vau començar a treballar, que va dir de l'altre disc, sentim aquest Síndrome de Rebeca. Carlos, això escriure pensant en cançons o pensant en músiques o quan fas poemes o quan fas relat o quan fas novel·la, al final tot és el mateix però canvia, és a dir, una mateixa partitura interpretada de diferents formes?
Bueno, per mi sí, o sigui, en el fons el que m'agrada en qualsevol expressió popular, artística, és la intensitat, la emoció, que comuniqui alguna cosa, o sigui, és més important per mi una cosa que estigui viva que no estigui formalment molt ben feta, no? I aleshores, Eliot deia que la poesia, mentre més allunyada de la música, deixa de ser poesia. Jo crec que és això, el rotllo quan tu escrius poemes, el que el teu rotllo mental és que algú te'ls canti davant de molta gent i que signifiqui molt. La potència que té la cançó pop d'arribar a tot arreu i de significar molt per la gent és el somni dels poetes, és evident.
I tants músics pops que han escrit basat en, no? en novel·les, en literatura, i que s'han inspirat com a font primera, no?
Sí, sí. No, bueno, nosaltres la literatura ens agrada molt. De fet, crec que és una influència fonamental, no? I realment hem escrit lletres pensant en llibres que ens agradaven i, bueno... una de les cançons més conegudes nostres, que és La Casa de la Bomba, surt directament del títol d'un llibre de relats de Tom Wolfe. O sigui que la combinació artística també és important per nosaltres, també tot el tema gràfic, que sempre l'hem intentat cuidar molt. O sigui que és, per nosaltres el grup és una amalgama de coses, no? I per això col·laborar amb el Carlos en aquesta ocasió ha sigut genial, perquè tens un fonament molt, molt sòlid, i a més tenir un col·laborador extern, incorporar al grup una persona que no tocarà cap instrument, bueno, encara que ella ha ficat algunes veus en el disc.
Això també,
sí, això també és molt xulo, perquè és una cosa que no havíem fet nosaltres, però que tampoc fan gaires grups de rock o de pop, no? que de sobte surti una persona que estigui recitant, no? I aquests moments, jo quan escolto el disc sempre et sorprèn, no? Perquè estàs sentint un cantant i de sobte un que parla, no? I és com una mica inquietant, no? I m'agrada molt com ha quedat.
D'aquests lligams que deies també literaris, ja l'Albert Gil té alguna incursió també literària, no? El cas del Serrell, que és una mena de, com ho diríem això, un cas criminal, però en un àmbit que és el negoci musical, que tu coneixes a prop.
Sí, és un llibre que vaig fer fa uns anys, que una mica... No sé com ho fa el Carlos quan es planteja fer un llibre, no? Però jo els que he escrit m'han servit com una mena de teràpia molt profunda, i en aquell moment acabava de tancar una discogràfica, portava gairebé 20 anys treballant en segells independents, i després ja de veure que el mercat s'havia ensorrat, que bueno, hi havia, havia estat un desastre, la revolució digital era una enganyifa, ja no sabia cap on tirar, doncs aleshores doncs, vaig tancar la discogràfica i el, escriure el llibre em va servir no, no només per curar-me d'alguna forma, sinó per... com per ficar allà tots els coneixements que havia adquirit al llarg dels anys, des del punt de vista des del músic, des del mànager, la discogràfica, el, la persona de premsa, que està ple de personatges i dona molt de joc, la veritat.
Sí, sí, és a dir, el que es coneix com a romana clau, novel·la en clau, no? És a dir, no una, gairebé una vendeta del... del parla d'un robatori intel·lectual, vaja.
Sí, bàsicament el que defensa és la, la propietat intel·lectual, el valor de les idees, de coses que els que estem aquí, doncs, estem habituats a... No sé, ho tenim molt assumit, però hi ha molta gent que no ho té tan clar, que... que es fa, t'agafa coses, te les roba, les utilitza sense cap tipus de... o no et vol pagar pel que tu fas, no sé, jo crec que ho estem vivint a diari, costa una mica fer entendre a la gent que la creació doncs, té un valor i que en certa manera s'ha de pagar d'alguna forma, no?
En l'àmbit musical, en l'àmbit literari, el cinema jo crec que és una cosa que tothom ha més o menys patit, no?
Sí, 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 vamos, és que ja només no el robatori de les idees, no? Sinó la sensació de que tu has de fer les coses gratis perquè què et costa, no? Tu estàs dient la mateixa persona que igual t'està posant un tallat i et cobra 2 euros per escalfar aigua, vull dir, és una miqueta de falta d'educació, suposo.
O hipòcrita, directament.
Totalment.
Seguim a l'Irradiador, seguim a ICAT, parlant amb els Brighton 64, parlant amb el Carlos Zanón, aquest El tren de la bruja, aquest nou disc. I ara també hi ha una persona que... una trucada que ens volia saludar, Carlos.
Hola, amics i amigues que sentiu la ràdio. Meu mitjà de comunicació favorit. Soc el sobrino del Diablo, cantautor, rockero, satíric, monologuista i anarquista. I m'ha demanat el meu amic, el David Guzmán, que us parli un minutet de les lletres del Carlos Zanón. I us diré que el Carlos Zanón, a banda de que som cosins, però això és una cosa que no té res a veure, penso que és un crac, és un gran escriptor de novel·les, de bé, narrativa en general, de poemes, i quan s'hi posa a fer cançons, com ha fet pels Brighton, o ha fet cançons també per mi o per altra gent més famosa que jo, doncs crec que ho fa molt bé, i et toca la fibra, i et diu coses molt punyents, i és molt directe escrivint, i a la vegada molt subtil, i bueno, doncs des d'aquí una abraçada per ell, i per tots els que esteu sentint la ràdio ara, i... bueno, potser sonarà una cançó ara que es diu Dulce Tristeza de Día de Huelga, que és una música meva a partir d'un text del Carlos, i que sapigueu que contractacarem, perquè tenim una cançó nova que es diu Todos Muertos, lletra del Carlos i música meva, pel meu proper disc, que es dirà Barcelona Transilvània, i ara acabo de fer propaganda i spoiler. Una abraçada, salut!
Plaza Mayor, prepárense, brujas, reinas y mesías, no quedará nada nuevo, ni viejo bajo el sol.
També hi ha bruixes aquí, ¿eh, Carlos?
Sí, sí. Hi ha figures que repeteixo.
Exacte, són petits leitmotivs.
Bueno, m'agraden les bruixes, eh?
Escolta, el Juan Gómez, el sobrino del Diablo, amb qui també has col·laborat, el teu cosí, vaja,
sí.
amb aquesta lletra, i ens ha donat una primícia també amb més cançons, eh?
Sí, sí,
diu,
sí.
Toca la fibra, toca la fibra, això és important,
sí.
Eh?
Sí, bueno, no som molta família, però bueno, hem sortit aquí. Sí, no, la veritat és que bueno, tenim una bona relació i és un tio genial i la veritat també és molt fàcil treballar amb ell. O sigui, li dones la lletra i res, en un parell de dies el tio ja t'ha fet una cançó, o sigui que molt guai.
És un paio, el Carlos, eh? És a dir, ho dic en el sentit que deu ser flexible. Hi ha gent amb qui, no? Ja sabeu, hi ha escriptors, sense, no citarem noms, d'un divisme que aleshores, segons què li facis amb el text, compte. I amb ell, en canvi, jo tinc la sensació, no només pels molts músics amb els quals ha col·laborat, sinó la manera, fins i tot, que fa fàcil això de treballar-hi i que és obert d'idees i tot plegat, no? Aquest és el moment en el qual podeu elogiar-lo obertament, eh?
És que jo crec que si ell no fos així no haguéssim col·laborat. No, en sèrio, és que estem en un moment
de la nostra vida que si et trobes a una persona amb la qual no tens bon feeling o penses que s'està anant per altres bandes, no ve gens de gust de perdre el temps, no? I, per tant, crec que ens hem d'envoltar de gent que, amb la qual estiguem a gust i és l'única manera de treballar.
Gent, sobretot, que sigui flexible i que sigui capaç de canviar part de la història en funció de noves idees que neguen. Al cap i a la fi, l'objectiu final és que sigui una gran cosa, una artística, una obra, una creativa xula, no? I és l'objectiu de tots. Llavors, enriquir-la, doncs, així com hi havia idees que eren, bueno, les vam anar descartant, jo no ho veig o tal, les que eren bones anaven sumant, i jo crec que el tot que hem aconseguit és molt interessant. Ara sentíem la cançó de l'anterior disc, i ja sigui pel so, pel platejament, o perquè estic molt acostumat al que hem fet ara, doncs veia com...
Se feia estranya, no?
Sí, se feia una mica passadet, no? I dic, ostres, hem anat endavant, no? Hem aconseguit.
El que sí que és veritat és que en tot moment, des del principi, era un treball en comú, vull dir-te que ningú... No estava fet res, ho van fer tots al mateix temps, a vegades em deien... O sigui, a vegades alguna de les lletres es feien a partir del text i al revés, vull dir-te que... I també, no sé, que era tot... La sensació que estaves en un procés orgànic en què tothom estava fent coses. Jo no vaig tenir cap... La sensació de que jo estava fent una cosa i ells farien una altra, sinó que estaven treballant junts, no? I per la gent que escrivim, que sent molt solitari, això és fantàstic. És una cosa... Però vull dir que jo crec que és un projecte comú. És un disc del Brighton en el que jo he tingut el plaer de poder col·laborar, però des del principi. Vull dir, m'he sentit part del projecte des del minut 1.
Un altre projecte, jo no sé si més personal, però si més no, no només hi ha el text, sinó també la veu. Parlo d'Alicia Golpea i sona així.
En verdad tienes que irte. En serio que me dejas atrás. Tus fantasmas y tan leyes no quieren verme por aquí. Es que todo queda tan lejos. Mi voz está rota de recordarte quién yo fui. Kurt Invencible, salva al pellejo, mientras la orquesta se va. Todos simulan que son huérfanos, madrastras brujas que no saben.
Comentem-ho, això, madrastres brujas.
Prometo,
t'asseguro que no les he triat buscant el d'això.
Prometo que mai més faré servir la paraula bruixa en res que escrigui.
No passa res, Carlos, no. Tothom té els seus terrors infantils, no? Ja està.
Sí, sí,
és una psicoanàlisi, l'escriptura.
Ja ho veig, ja ho veig.
Escolta'm, aquest treball, El Mañana Era Nuestro, d'Alicia Golpea, que a més això, també hi ha el Juan, per cert, aquí, no?, de guitarra.
Sí, bueno, és un grup de gent que sap tocar música, excepte jo, el Chamizo també, i bueno, és un grup que van tenir fa molt de temps i que ens hem reunit més que res per passar-ho bé. Tampoc no té la dimensió que té els Brighton o que té res, és un divertiment que ho intentem fer bé i ja està.
I combatre dimonis, com estem comprovant.
I bruixes.
I sobretot bruixes. Escolteu, Brighton, ara us ve també un calendari important en aquest mes de, vaja, setembre i octubre. D'entrada tenim la Marsegra, que podem anunciar-ho, no?
Sí.
Concert important, perquè fa 30 anys d'una Mercè que per vosaltres també és important.
Sí, perquè estàvem en un moment allà bastant àlgid i vam tocar davant de molts milers de persones allà a la recta de l'estadi i va ser un concert molt xulo. Va ser el final, el principi del final del grup, en realitat, perquè a partir d'allà vam començar a tenir alguns problemes amb la discogràfica i vam canviar de nom i vam anar per altres camins. però ha passat molt de temps i per fi tornem a les festes de la nostra ciutat, que passaven els anys i pensaves, home, aquest any la Mercè és la meva ciutat, actuar tal, 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 no actuo jo, no? Era, no diré frustrant, però una mica sorprenent que bueno, si alguna cosa hem sigut nosaltres és uns representants i uns ambaixadors, jo penso, a moltíssims llocs, sobretot de la península ibèrica, doncs, de la ciutat de Barcelona. No? És el que sempre hem volgut descriure a les nostres lletres i transmetre la potència i la bellesa de la nostra ciutat i els problemes també que té. I bueno, podrem explicar-ho de nou sobre l'escenari el dia 22 al moll de la fusta,
a la Mercè, i després ve un octubre en fi, Catalunya, Girona, Lleida, també Madrid, no?
Sí, l'objectiu és tocar allà on ens cridin, on ens deixin pujar a tocar. En això sí que tenim una actitud i moltes ganes, i bé, no sé, pensem que tenim una cosa bona entre mans i val la pena ensenyar-la.
Val la pena sentir aquest Tren de la Bruja, Brighton 64, disc doble amb 20 cançons i aquesta narració de Carlos Zanon, que hem après avui que ha servit també per exorcitzar uns quants dimonis infantils, si més no, i per fer-nos créixer i per fer-nos acompanyar, sobretot, de bona música i bons textos, que és del que es tracta també de transmetre des de l'irradiador. Carlos Zanon, gràcies. També et llegirem a l'octubre, Taxi,
sí,
nova
sí,
novel·la.
Sí. Sí, a veure què tal, com va.
A Salamandra, exacte. T'esperem, doncs, gràcies, Albert i Ricky Gil, Brighton 64, i fins una altra.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
L'Irradiador, dimarts de 10 a 11 de la nit, a ICAT.
El sentíem saludar la setmana passada, Malhomen, l'actor i home de cultura, Àlex Gutiérrez, ben tornat, ben trobat.
Què tal? Molt bé dit.
Escolta'm, i avui, l'altre dia ens ho deies una mica, no? Música, literatura, en el sentit d'imaginar més ampli possible, un ventall immens.
Sí, és bàsicament buscar els refrecs, les concupiscències i aleshores, vaja, promiscuïtats diverses entre el món de les lletres i el món de les cançons, que sovint són cantades i, per tant, no només que les lletres són poesies o poden ser vistos com a poemes, sinó que, a més, sovint hi ha referències directes, intertextualitats, homenatges, allò, el name-dropping, que no s'ho han inventat els rapers. Això, vaja, fa molts anys que la música doncs deixa fer saber d'alguna manera les seves influències estrictament literàries.
Que a vegades cal llegir entre línies, que no tothom, no?
Sí, exacte. Que... També la idea és descobrir algunes claus, dir, ah, d'acord, aquesta cançó ve d'aquí o ve d'allà. Això que estem escoltant no és un grup. Ara sabeu que a tots els moderns els agrada parlar de projectes. Jo no tinc una banda, sinó tinc un projecte. Però que vaja, bàsicament és el mateix. És una mena de formació de hip-hop atípic, com podem sentir, que es fa conèixer amb el nom de Sísifus. I que, per tant, aquí hi ha el Sufjan Stevens, que és un cantautor que normalment, exacte, fa doncs, això, cançons pop, petites gemes d'aquestes... diguem-ne bastant convencionals o molt orquestrades, que aquí ho aporta en un projecte molt més en clau de hip-hop i que, a més, es fa dir doncs, Sísifus i, per tant, que remet...
referència mitològica...
Efectivament, i explicada o popularitzada per Albert Camí, que és el fil conductor de la secció d'avui, perquè trobo que l'Albert Camí és probablement un dels filòsofs més rock and roll que ens va donar el segle XX. Jo crec que...
Déu-n'hi-do, per la filosofia que gastava, diguem-ne, que tingui rock and roll. Està molt bé veure'l així.
Sí, home, però... Pensa que primer Albert Camí és clarament una icona, és a dir, jo crec que aquelles fotos que té, no, de la gabardina amb el coll alçat, la punta de la cigarreta allò ben escurada, allò penjant dels llavis, etc.
És com un personatge de Vilamates, no?
Clar, vull dir, jo crec que hi ha un punt vaja, de James Dean també, saps? Hi ha un punt rock and roll, la seva mort per accident, de cotxe, vull dir, una mort per tant traumàtica abans d'hora, etc. Són coses que ens poden remetre a estrelles del rock i, de fet, moltes estrelles del rock l'han citat com una de les seves influències. Hem de pensar que cap allà l'any 76, quan el punk té l'esclat i després, dos anys després, arriba a la conclusió que amb aquells tres acords majors poca cosa més es pot fer. Hi ha com una explosió de grups que busquen un lloc, que ja no poden tornar a la música dels 70, més recarregada, etc., i que busquen aquest punt del post-punk, i una part d'aquests grups el que fan és explorar l'existencialisme d'alguna manera musical, i per tant grups que se'n van cap a qüestions més fosques i que tenen en Albert Camus com el seu escriptor de capçalera. Un dels grups, de fet, que pren el seu nom, el nom de la banda, d'un dels llibres de l'Albert Camus, és el grup The Fall, que ho agafa de la caiguda. Bé, som a l'any 86. Els The Fall ja fa uns anys que duren. Aquest és un grup bastant particular perquè ser seguidor del grup és una tasca molt àrdua, perquè treuen un o dos discos cada any i, per tant, fa doncs, 40 anys que duren i la seva producció és ingent. Aquesta cançó que escoltem es diu Doctor Fastus i, per tant...
Sí, sí, aquí doncs, hi ha unes quantes referències.
Exacte, hi ha el punt doncs, també a Thomas Mann i The Fall justament és un dels grups que suposo que anirà apareixent, traient el cap aquí i allà al llarg de l'any perquè les referències literàries de la banda doncs, són molt intenses. Jo crec que a la Sherman li agradarien perquè, a més, a part de fer l'alta literatura, doncs fan també aquesta literatura baixa que ella diu que li regalen perquè ho treuen de les papereres, etc. Aquesta literatura de paperera,
sí, sí, sí,
literalment.
La novel·la rosa i tot plegat.
Doncs aquí també hi ha algunes referències literàries bastant interessants. Continuar amb els Manic Street Preachers perquè, vaja, és una banda dels 90. De fet, en una de les seves primeres entrevistes, quan demanaven quines influències tenien, doncs van dir Nirvana i Albert Camus, que és una manera de... aquí quedes bé, eh?
Sí, hi ha marques...
Marques al to. Tu aquí dius, ei, Empoderio, Nirvana i Albert Camus.
Exacte.
Hem de dir que aparentment no era només una postura, sinó que, per exemple, en un single posterior que van treure, ara escoltàvem aquest tema que es diu Motorcycle Emptiness, altre cop, no? La buidor, aquest punt de l'angoixa existencial, deia doncs, que en un single posterior que van treure que es deia The Masses Against the Classes, o sigui, les masses contra les classes, doncs la cançó, al final de tot, hi havia un tros parlat que de fet era una cita d'Albert Camus que deia The slave begins by demanding justice and ends by wanting to wear a crown. És a dir, l'esclau comença demanant justícia però acaba sempre reclamant una corona, no?
Cycle Emptiness, eh?
Sí, home, aquesta buidor, no?
Patina, aquesta buidor, exacte.
Seguim i, mira, cronològicament ens n'anem ja a l'any 2005, que és quan es funda una banda també amb referències literàries, perquè el nom és Titus Andronicus.
Aquí anem a Shakespeare, anem al Shakespeare més, en fi, més sagnant, eh? I més de pastís així gore.
Sí, és un grup, la veritat és que té un punt bastant pop, sempre s'ha explicat que eren com els cosins americans, perquè són de New Jersey, dels Pulp. Jo, a vegades, em costa veure-li també el parentiu, eh? Però va, acceptem pop, acceptem Pulp com a animal de companyia. I en aquest cas, també un homenatge declarat, perquè el tema que ara escoltarem un trosset, doncs es diu justament Albert Camí. Jo els trobo menys pop, no? Que
sí, no crec que palpegin tant com...
Exacte. No? Potser palpen, però no palpegen, perquè realment palpen molta guitarra. Veieu unes capes de guitarra, allò és una lasanya, no? Un so molt dens, però efectivament jo li trobo faltar aquella espurna una mica més irònica... Sí. Dels Pulp, no?
Potser s'han empaltat excessivament de Camí.
S'han empaltat, eh? Podríem fer tot el programa amb palputejant, no? Allò, tot el tema, no? I per acabar volia parlar de la cançó que probablement els hi hagi posat o portat més problemes als The Cure. Uh-huh. Aquest The Cure és un altre d'aquells grups que us deia nascuts a l'explosió del post-punk i el primer single que van treure es deia Killing an Arab. Matar a un àrab, però en realitat no tenia unes connotacions de cap manera racistes. El que passa és que quan aquest single és del 79, quan el van reeditar en un recopilatori l'any 86, aquell moment la situació en el golf estava molt més calenta i Elektra, la discogràfica, va haver de posar un adhesiu explicitant que de cap manera es podia relacionar aquesta cançó amb el que estava passant, perquè de fet el que és un homenatge o una mena de versió musicada del llibre de l'estranger, de l'Albert Camí.
Senti com sona. Aquí, el moment de la cita, I'm a stranger.
Killing an Arab, que clar, representa que aquest llibre, que tot i que passa a França, però enmig del conflicte amb Algèria, dels francesos amb Algèria, el protagonista mata, una mica perquè sí, un àrab, però és una qüestió purament geogràfica, pràcticament. I, per tant, en cap cas, vaja, ell sempre, cada X anys, pobre, el Robert Smith, el cantant de The Cure, ha de sortir dient que no, que això no té res a veure. De fet, la cosa el tortura tant que durant uns anys van estar que no tocaven aquesta cançó en directe, el 2005 la van recuperar en el seu repertori i aleshores la van canviar per Kissing en àrab, o sigui, fent un petó a un àrab perquè no ho digués. Després van dir també Killing Another, com que sona una mica, no? Killing un altre, no? Matar algú altre, matar el qui no ets tu, no? Killing Another. O també Killing an Ahab. És a dir...
El capità de Moby Dick.
Exacte, és... per tant, un homenatge aquí a Melville. I el pobre home doncs, va intentant això, escapar-se del fantasma d'aquesta cançó, que era una cançó molt més tranquil·la i que ella en els directes, a més, la canta amb una fúria i un vigor bastant divertida, com estem escoltant en aquesta versió.
ser complicat que et facin, vaja, pràcticament canviar la lletra a la teva pròpia cançó, no?
Sí.
Tot aquest reguitzell de versions accidentades.
Sí, exacte. Ell explica que, clar, diu, ostres, jo era un estudiant, vaig llegir el llibre, em va agradar, vaig fer això i després sí, m'he trobat que, esclar...
I aquesta història del Peret, ara pensava quan explicaves, que una de les cançons més icòniques sobre Barcelona, no? Que és aquesta, una de les rumbes més icòniques sobre Barcelona, Barcelona tiene poder, una versió, la vida més religiosa de Peret, Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso. Aquí també...
Sí, tot, sí, són anticipacions, no?
Agafem el, no? Obrim el bolso dels eufemismes. Exacte. I en el cas dels The Cure anem posant-hi coses.
Efectivament, sí, sí, hi ha un punt també de com d'anticipació, perquè en aquell moment, el 79, doncs, evidentment, la cançó, quan va sortir durant molts anys, ningú la va llegir amb una lectura que no fos, doncs, l'existencialista.
Exacte. Molt bé, Àlex Gutiérrez, gràcies per aquesta passejada existencial avui. Déu-n'hi-do, per ser el primer dia ens hem estrenat allò amb un nom de categoria, Albert Camí, i amb un música, sempre bona música i bons grups com els que ens has portat avui. No, no pas bandes, sinó projectes.
Ara projectes,
hem après
sí,
que hem de dir-ne projectes.
Si no, no vas enlloc.
Està molt bé. Fins la propera, Àlex.
Molt bé, fins després.
L'irradiador. Escopiu a la closca pelada dels cretins.
Potser val la pena recordar que la closca pelada dels cretins ve del poema L'irradiador de Salvat Papasseit, per tant que ningú no se'ns enfadi. Aicat, seguim amb les perles. Perles, ja ho sabeu, que ens agrada compartir amb vosaltres. Cada setmana ens arriben uns quants llibres de la redacció, alguns dels quals hem de celebrar i, a més, fer-ho de manera emfàtica. I avui volia començar per un títol fonamental per entendre la cultura popular del segle XX. Són les mitologies de Roland Barthes, editades, rescatades en paràtic dels llibres. És un llibre que demostra, i així ho diu, per exemple, Xavier Antic, el pròleg, un llibre que demostra que no podem viure sense mites. Però, clar, quins mites? Mites contemporanis que Roland Barthes analitza des de la llengua, des de la sociologia, des del gust pel detall que sempre va tenir aquest gran semiòleg francès, però que ningú no s'imagini mites en el sentit, diguem-ne, que estudiàvem a escola, perquè aquí estem parlant del vi, de la llet, del bistec i les patates fregides, del cervell d'Einstein, de la gramàtica africana, és a dir, són tot d'articles que Barthes va anar publicant en forma d'articles i que en aquest llibre mitologies són recollits. I també, per exemple, amb una cosa tan arrelada a la cultura francesa com és el Tour de França. Crec que el Tour és el millor exemple que hem tingut mai d'un mite total i, per tant, ambigu. El Tour és al mateix temps mite d'expressió i mite de projecció, realista i utòpic tot a la vegada. El Tour expressa i allibera els francesos mitjançant una faula única en què les impostures tradicionals es barregen amb les formes d'interès positiu. I amb aquesta vocació de les dues rodes seguim irradiant amb el tema que, de fet, obria també, amb dues rodes, obria l'àlbum de debut dels Blau Mut, es diu Bicicletes.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de bicicleta sense mans. Tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum.
bicicletes per celebrar la nova edició de Mitologies a Roland Barthes, publicat per Àtic dels Llibres amb traducció de Cristina Mora. I també celebrem Gianni Rodari, sempre és un bon moment per celebrar-lo, però a més ara Blacky Books ens acaba de publicar Escola de Fantasia amb traducció de Bel Olid, reflexions sobre educació per mestres, pares i nens. Estem parlant de Gianni Rodari, estem parlant, per tant, d'un dels grans fantasiosos, un dels estudiosos no només de la fantasia, sinó que com a escriptor també la va aplicar. I en aquest llibre, un manual sobre literatura infantil per ensenyar a aprendre, també per aprendre a ensenyar. Un llibre que inclou coses com les 9 maneres d'ensenyar els nens a odiar la lectura. Per tant, molt recomanable aquest Gianni Rodari. Recordem, un autor que també va incursionar de manera indirecta a la cançó, perquè ell va escriure moltes filastroque. La filastroque és una forma popular de rodolí. Ell va escriure unes quantes, i Lucia Mannucci i Virgilio Savona van editar als anys 70 un disc on les musicaven, on les celebraven també d'una forma tan particular com aquest Un tale di Macerata.
Ho conosciuto un tale di Macerata, che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le Marche però sono posti tranquilli, marmellata ce n'è tanta, ma niente coccodrilli. Quel tale girava per il monte, per la pianura, in cerca di coccodrilli per mostrare la sua bravura. Andò a Milano, a Como, a Lucca, ad Acqua Pendente, tutti posti bellissimi, ma coccodrilli niente. È ancora lì che gira, un impiego non l'ha trovato, sa un bellissimo mestiere, ma è sempre disoccupato.
Ho conosciuto un tale di Vignola, che aveva 3 cappelli e una testa sola, e girava, girava per il monte, per il piano, con un cappello in testa, gli altri 2, uno per mano. Un giorno che pioveva incontrò un poveretto che in testa non portava né cappello né berretto. Ecco, disse quel tale, il mondo è tutto sbagliato, a me 3 cappelli, a lui il capo bagnato. E andando per la sua strada, mentre fischiava il vento, quel signore con 3 cappelli era molto malcontento.
I així arribem al final d'avui aquest irradiador i acabem recomanant-vos no només Gianni Rodari, aquesta escola de fantasia, sinó també una fira, la 66a Fira del Llibre d'Educació Antic i Modern, que arrenca, de fet, aquest divendres, dia 22, arrenca a Barcelona fins al 8 d'octubre. Us hem acompanyat Dani Jiménez, el mag dels botons, el muntatge i control tècnic, i qui us parla, David Guzmán. I acabem també amb una cançó antiga i moderna com la fira, una cançó que també parla de llibres. De fet, el protagonista és The Book of Love, la canten els Monotones, any 58. Que vagi molt bé.
You're never, 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 ever going to part. In chapter 3, remember the meaning of romance. In chapter 4, you break up, but you give it just one more chance.
Oh, I wonder, wonder who
wrote the book of love.
The meaning of romance. In chapter 4 you break up, but you give her just one more chance.
Oh, I wonder, wonder who wrote the book of love.